Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Pedro Sánchez acaba d'anunciar que Miquel Iceta serà nou ministre d'Administracions Territorials i que Carolina Dàries ocuparà la cartera de Sanitat. El nou ministre de Política Territorial del PSC ocupa per primera vegada un ministeri. Són els moviments que l'executiu espanyol ha de fer després que Salvador Illa anunciés ja fa unes setmanes que seria el candidat del PSC a les eleccions catalanes. Són canvis necessaris. Salvador Illa, però, ha estat molt criticat i qüestionat pel fet d'abandonar la cartera de Sanitat tot just avui, poques hores abans que s'hagués de produir una compareixença parlamentària, la mensual prevista per l'estat d'alarma, i també en plena tercera onada greu de la pandèmia. De tota manera, no és qüestió de noms el que ens ha de preocupar, sinó d'eficàcia en la gestió. I aquí no serà ni Salvador Illa o Miquel Iceta, en el cas de Política Territorial, o Carolina Dàries en Sanitat, els qui hauran de fer cap proesa, sinó simplement gestionar bé, diríem, millor que fins ara, tot el que és el problema de la pandèmia. I, d'altra banda, més enllà de l'acció de les administracions, també nosaltres, els ciutadans, amb la nostra pròpia protecció individual. Avui a la taula d'anàlisi parlarem d'Israel i Palestina, que afronten setmanes i mesos decisius per al seu futur, amb eleccions en els dos territoris i un treball desigual en la lluita també contra l'alerta sanitària. I després de la taula d'anàlisi i de la contraportada del Rafa, parlarem avui de les jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, que es fan aquest any organitzades pel Centre Sacerdotal Rosselló a Barcelona i no pas a Premià de Dalt, amb restriccions també per la pandèmia. El protagonisme serà per a l'encíclica Fratelli Tutti i les seves possibilitats a nivell pastoral. És el nostre temps de diàleg dels dimarts, fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Això és el que us proposem i una miqueta més. Salutacions de tot l'equip, com us dèiem, ens posem en marxa. Abans del resum informatiu, el pensament del dia avui ens l'ofereix la presidenta de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social, Francina Alsina.
No sabem el que val la salut fins que la perdem. És un tòpic que hem sentit cents de vegades i el podríem convertir en no sabem el que val la llibertat fins que la perdem. Què en sabem de com es viu dins de les presons? Realment, aquestes compleixen el seu objectiu, que és el de treballar perquè la persona, quan surti, pugui sentir-se integrada socialment? O aquestes fan tan sols una funció punitiva? Després d'haver visitat a un amic empresonat per les seves conviccions i que ha fet el comentari següent: ara sé que quan anem a un altre país, el que hauria de ser imprescindible per conèixer la seva qualitat democràtica seria visitar les seves presons. No puc deixar de pensar en què n'esperem com a societat. Volem tan sols el càstig o volem que les persones puguin tenir una nova oportunitat a la vida?
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Ho obrim el nostre resum informatiu. Ho dèiem en començar. Salvador Illa deixa avui de ser ministre de Sanitat per centrar-se en la campanya electoral del 14F com a candidat socialista a la presidència de la Generalitat, després d'haver participat aquest matí ja en el seu últim Consell. Pedro Sánchez acaba d'anunciar que la seva successora serà Carolina Darias, actual ministra de Política Territorial i Funció Pública, que serà substituïda alhora per Miquel Iceta. El primer secretari del PSC entra així en el gabinet de Sánchez. La marxa d'Illa en aquest moment àlgid de la pandèmia dins la tercera onada ha estat qüestionada per tots els partits i li han plogut crítiques de diversos sectors socials perquè s'estalvia comparèixer aquest mes al Congrés per explicar, per exemple, el pla de vacunacions, qualificat de desgavell. El govern català ha confirmat aquest migdia, d'altra banda, que anar a un míting electoral en la campanya que comença divendres és un dels motius que permeten saltar-se el confinament municipal diari. Els certificats d'autoresponsabilitat que cal dur a sobre per justificar sortides del municipi i de Catalunya ja preveien com un dels supòsits l'exercici del dret de manifestació i de participació política. Ho ha explicat així aquest migdia la portaveu Meritxell Budó, que ha insistit que els actes de campanya es faran amb totes les garanties sanitàries. Mentrestant, el Covid-19 no descansa, tot i que la sensació és que s'ha aconseguit frenar el nombre de contagis, els ingressos hospitalaris no s'aturen. Els nous baixen lleugerament a 3.000 nous, segons dades del Departament de Salut, però es mantenen molt alts. Els pacients de les unitats de cures intensives, en canvi, pugen de 684 a 691. El risc de rebrot se situa en 589 punts, 3 menys que ara fa 24 hores, i en canvi la RT o índex de contagi es troba en 0,94, quan ahir era de 0,93. A més, la incidència acumulada dels últims 14 dies és de 655,46 per cada 100.000 habitants. El govern espanyol, a més, ha prorrogat fins al 9 de maig, quan està previst que acabi l'actual estat d'alarma, els contractes de lloguer que expirin en aquest període i els ajornaments de deute als arrendataris de grans tenidors o entitats públiques. Només faltarà aprovar la pròrroga de les moratòries hipotecàries i els préstecs de consum, que el Consell de Ministres ha deixat per més endavant. L'executiu també ha formalitzat la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs i de la prestació per als autònoms fins al 31 de maig, com ja s'havia anunciat. En plana cultural, una de les plataformes de streaming més important a nivell internacional, Disney Plus, ha decidit retirar del catàleg infantil tres grans clàssics, Peter Pan, Els Aristogatos i Dumbo. El motiu d'aquesta polèmica decisió és que la plataforma considera que aquests llargmetratges tenen contingut racista, de manera que només es podran veure des dels comptes supervisats per adults. Els responsables de Disney asseguren que aquest programa inclou representacions negatives i maltractament de persones o cultures, uns estereotips que estan malament ara i també ho estaven abans. Disney ha arribat a reformular algunes atraccions dels seus parcs temàtics per retirar el que considera descripcions negatives. Mentrestant, Walt Disney World escalfa motors per celebrar el seu 50è aniversari. Arribem ja a la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui hem tingut temperatures encara fresques, però és que demà les temperatures pugen de forma considerable i podrem parlar de valors gairebé de primavera entre demà i divendres. De moment, de cara a les properes hores, el que resta de dia, nuvolositat variable arreu de Catalunya i temperatures que encara les podem considerar fresques o fredes. Però demà no, demà les màximes pujaran 2 o 3 graus respecte a les d'avui i ja en alguns punts del país podrem parlar de màximes de fins a 20 graus o puntualment per damunt d'aquest valor. Les temperatures seguiran pujant dijous i divendres i tornaran a baixar de cara al cap de setmana. Demà tindrem un dia també amb nuvolositat variable, una miqueta més amuntant cap a les comarques del Pirineu, més trencada cap a la resta, i de moment la tònica meteorològica serà d'aquesta avançada primavera que tindrem durant 3 dies, però compte que de cara al cap de setmana tornen a baixar novament les temperatures.
Gràcies, Jordi. I el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha fet avui una crida a la comunitat internacional perquè actuï amb rapidesa. Durant la seva intervenció en la cimera sobre el clima 2021, que es fa entre ahir i avui, el cardenal Parolin ha assegurat que tenim la llibertat, la intel·ligència i la capacitat, com a éssers humans, de liderar i dirigir la tecnologia i posar-la al servei d'un altre tipus de progrés, més humà, social i integral. En aquest discurs, el número 2 del Papa Francesc ha afirmat que la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i les activitats de mitigació són necessàries però no pas suficients, i ha alertat que les conseqüències més importants del canvi climàtic afecten els més pobres. La cimera d'adaptació al clima reuneix aquests dos dies caps d'estat i de govern amb experts en qüestions mediambientals per debatre sobre la capacitat que poden tenir les ciutats de ser més resilients al canvi climàtic.
El mirador de l'actualitat. Una estona oberta a la realitat.
Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, ¿y algo más sencillo? ¿Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
2:30 i serà 6:45. Israel i Palestina afronten setmanes i mesos decisius per al seu futur, amb eleccions en els dos territoris i un treball desigual en la lluita contra la pandèmia. Amb el sempre difícil rerefons de trobar un impuls a la pau entre aquests dos pobles amb un model de dos estats, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu afronta l'aspiració de ser elegit el proper 23 de març mentre exhibeix l'èxit, s'ha de dir així, de la campanya de vacunació al país, amb una previsió de tenir protegida aquell dia més de la meitat de la població. En qualsevol cas, són els tercers comicis a l'estat hebreu des del 2019. Els quarts, si comptem una mica més enrere. Després d'uns mesos amb una fràgil coalició amb els centristes liderats per Benny Gantz, ara el líder del Likud aspira a un suport parlamentari més ampli, a l'Agneset, al Parlament israelià, on es reflecteix amb una proporcionalitat pura el vot popular i sempre són difícils les majories absolutes. D'altra banda, a Palestina, als territoris palestins, el president Mahmoud Abbas afronta una doble cita amb les urnes, legislatives el 22 de maig i presidencials el 31 de juliol. Són les primeres eleccions en aquests territoris després de molts anys i del fracàs de les municipals de 2012, convocades només a Cisjordània, i les del 2016 suspeses a l'últim moment. El gran repte del mandatari palestí, que té ja 85 anys, és que el seu partit Al-Fatah obtingui un resultat mínimament satisfactori a les legislatives, sempre amb l'oposició de Hamas i el ressorgiment de rivals interns. El poble palestí, sigui com sigui, està patint molt mentre la sensació de cansament, sobretot pel conflicte sempre latent amb Israel, es fa cada dia més gran entre els seus ciutadans. Amb aquest panorama preelectoral, la novetat de l'arribada de Joe Biden a la presidència dels Estats Units no és un fet menor. Palestina hi confia i molts analistes veuen en aquesta doble convocatòria de comicis un gest de proximitat a la nova administració nord-americana, mentre Israel es manté igualment a l'expectativa després de 4 anys de ponts i enteses amb Donald Trump. Ens acompanyen per analitzar aquest tema avui Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, que és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver vingut. I com que no és possible tenir un segon convidat a l'estudi en la distància física, però també amb molta proximitat, és amb nosaltres Mohamed Said Abdejamid, que és el president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Senyor Mohamed Said, bona tarda.
Muy buenas tardes a todos.
Gràcies. Aquí l'escolta també Toni Florido, i com altres vegades en què vostès dos han participat en aquesta taula, sempre diem que no pretenem trobar un acord de pau. Ja ens agradaria, no?, per a Israel i Palestina, però sí, avui explorar una mica el que pot ser aquest any electoral. Si vol començar el senyor Florido, pel que fa a Israel, hem dit 3 eleccions des del 2019, són 4 en 2 anys, o més de 2 anys, vaja.
Sí, sí, és una... Bueno, primer vull saludar l'amic Said.
Molt bé.
Nosaltres potser no arribaríem a un acord total, però segurament nosaltres arribaríem abans si depengués de nosaltres.
Segur. I potser seria més pacífica la convivència de la que és ara.
Segurament nosaltres, un reflex del que com nosaltres ens portem ho traslladéssim en els acords, això estaria garantit.
Molt bé. Doncs bé, sobre aquestes eleccions, com es presenten a Israel en un context difícil, però en què la lluita contra la pandèmia està sortint bé, sembla, de moment.
Sí, aquest és, jo crec que la campanya electoral de Netanyahu serà, sobretot, l'èxit de la gestió de la pandèmia i de la vacunació. El motiu de que s'arribés a un acord de govern amb el Benny Gantz, que era el seu, diguem, adversari més important en les darreres eleccions, era precisament fer un govern de concentració per gestionar la pandèmia. El que passa que, passat el temps i a la vista de que el Netanyahu no volia cedir el que s'havia compromès a cedir, que era la posició de primer ministre en el Benny Gantz, la qüestió és que finalment estem anant un altre cop a eleccions. Jo personalment, a mi no, o sigui, jo crec que a mi no m'ha estranyat. Tothom a Israel creia que era molt difícil que el Netanyahu es retirés voluntàriament, per molt que ho hagués pactat. Però, bueno, sempre pots, en fi, pots esperar que les coses siguin com es diuen que han de ser, no? Mm-hmm. Això no ha estat possible. Netanyahu s'ha vist fort perquè la seva gestió de la pandèmia és bona i, per altra banda, la gestió amb els acords d'Abraham també l'han enfortit. Mm-hmm. I també considera que no té uns adversaris prou forts com perquè li puguin disputar la seva posició de primer ministre. Per tant, és bastant comprensible que hi hagi forçat que anem un altre cop a eleccions.
Es refereix vostè a aquests acords de pau amb els Emirats Àrabs, no?, concretament.
Exacte. I Bahrein, i també s'hi ha sumat al Marroc, per una altra banda. Mm-hmm. O sigui que un context on països àrabs, per primer cop en molts anys, han arribat a acords de pau i col·laboració amb l'Estat d'Israel.
Bé, no sé si hi ha una relació gaire directa entre aquest procés electoral d'Israel i el dels territoris palestins. Senyor Said, com veu aquest horitzó electoral? Maig i juliol, legislatives i presidencials a Palestina. Pot ser una reconciliació interna, aquest procés? Què en pensa?
Yo, muy buenas tardes a todos.
Sí.
Y a mi amigo, que estamos en situaciones muy complicadas, y yo siempre...
Ho sabem. Sempre tenen ponts, no?
Siempre hay puntos. Y ojalá que nosotros los dos, si fuera por nosotros, ya hemos arreglado la situación, pero...
Està dit, sí, senyor.
Eso sí.
Sobre aquestes eleccions, sí.
Respecto a las elecciones, nosotros yo creo que estamos hace mucho tiempo intentando y trabajando para arreglar la casa palestina en el interior y enfrentar la situación con el proceso de paz con el Estado de Israel. Y yo creo que ha llegado el momento de la para esta situación que se arregla y si deja de tener estos conflictos internos. Esperamos con estas elecciones que el presidente Abbas ha firmado los decretos leyes que van adelante y hay acuerdo entre todas las facciones palestinas dentro del marco de la OLP o que están fuera todavía del marco de la OLP, que van a respetar todo lo que sale de estas elecciones. Y estoy seguro que van a salir elecciones democráticas, como han salido antes, con observadores internacionales, especialmente de la Unión Europea, que van a vigilar todo lo que hay. Respecto a las elecciones del Estado de Israel, nosotros no entramos en cuestiones internas de cada Estado. Cada país elige sus representantes democráticamente. Pero esperamos que las elecciones del Estado de Israel van por un camino de volver al proceso de paz. Nosotros estamos abiertos al proceso de paz. Uh-huh. Esperamos que las elecciones del Estado de Israel salgan políticos que deciden volver al proceso de paz y arreglar la situación que lleva desde el 48 sin arreglo. Y ojalá que esta vez sea la última.
Un detall tècnic, com que Palestina no té un estatus internacional independent com a estat, suposo que hi ha ciutadans palestins que poden votar a les eleccions israelianes també, senyor Florido. Com va això? Com està en aquests moments?
Bueno, el que són ciutadans d'Israel, o sigui, en les eleccions d'Israel es voten els ciutadans israelians, siguin àrabs o jueus, sí, o de qualsevol...
Evidentment, de qualsevol religió. Cristians també, sí, n'hi ha una petita minoria.
Aleshores, els ciutadans dels territoris palestins voten a les eleccions de l'autoritat palestina. Sí que és cert que els ciutadans de Jerusalem Est estan en un estatus, diguem, ambigu, uh-huh, on poden votar en les eleccions d'Israel, no sempre ho fan, perquè tenen una posició generalment de boicot, i no voten a les eleccions de l'autoritat palestina. Crec que es vol arribar a una mena d'acord en aquest sentit, i en conversa al respecte, però no seria l'únic cas, diguem, que ambigu en aquest sentit.
Sí, sí, per manca de reconeixement dels uns als altres.
A la resta de casos no hi ha aquest problema.
Està perfectament separada la vida política de Palestina, en virtut de la seva autonomia, els acords d'Oslo i altres tractats, i Israel. No queda aclarit, perquè de vegades podem pensar que Palestina vota com si fos una comunitat autònoma d'Espanya,
no,
per exemple. No és així. Vota com si fos un país.
És el seu propi procés. Ells celebren les eleccions quan el president genera els seus decrets llei, com ha comentat ara l'amic Said. Per tant, va al seu ritme parlamentari i legislatiu, i Israel aquí no hi diu res.
Bé, quins adversaris pot tenir Netanyahu, ara, principals, que li poden desbancar
bé,
del poder?
Té un adversari important, el Dalan, que diguem que era el responsable de Fatah a Gaza, que, pel que sigui, doncs no té una bona relació amb el president Abbas. Uh-huh. I, per tant, sembla ser que amb l'acusació que ha rebut finançament exterior d'on està, dels països del Golf Pèrsic, no podrà presentar-se. Qui sí que sembla que podrà presentar-se és en Barghouti, que és un pres palestí, que en principi ja en el seu moment apareixia com un possible successor de Bas i fins i tot d'Arafat en el seu moment, és jove, i podria ser que fos un candidat, i el candidat més fort, contra el president Abbas. Però tot això encara no deixen de ser rumors.
Parlàvem d'Abbas, evidentment, a Palestina. Sí, senyor Said, en tenim poc temps, però si vol comentar alguns altres aspectes d'aquesta diversitat de Palestina i també de les dificultats que pateix com a poble.
Yo creo que las dificultades, yo creo que existen, y yo creo que el Estado de Israel, que es el culpable de las dificultades que hemos tenido y que vamos a tener si no se avanza el proceso de paz.
Aquí tenim la gran qüestió, no?, que sempre provoca diferències, no només ara entre vostès dos, sinó entre els dos territoris. Sí.
Yo creo que Israel tiene o puede facilitar que los ciudadanos palestinos en Jerusalén Este pueden derecho a votar. Uh-huh. Yo creo que, pero esto está en manos del Estado de Israel. Intentamos, y hay unas mediaciones de la Unión Europea para que se lleve a cabo esta cuestión de los ciudadanos palestinos que están en Jerusalén Este. Uh-huh. Y sobre la cuestión interna de Palestina, yo creo que nosotros, como siempre, no hemos metido en la política interna de cada país, no vamos a permitir que ningún país entre en nuestros asuntos internos.
Sí.
A mí me da lo mismo Dahlan o lo que sea. Uh-huh. Dahlan no es Dahlan. Lo que está detrás de Dahlan, y nosotros no aceptamos intervención de ningún país en asuntos internos.
Per tant, que Palestina decideixi lliurement, per una banda les legislatives, on Al-Fatah, ja ho dèiem abans, es juga molt al partit de Mahmoud Abbas, però també les presidencials, on podria ser reelegit Abbas i tindria potser una força moral, no?, i una legitimitat renovada.
Sí, porque yo creo que el cambio político que ha surgido en Estados Unidos está facilitando la situación, porque yo sé que antes de las elecciones americanas había un contacto indirecto entre la autoridad palestina y la administración del Partido Demócrata en este asunto.
Pero ahora ya será más, claro.
Ahora estará, yo creo que más, más claro va a ser en el futuro inmediato.
Y Israel...
El señor Netanyahu está intentando ahora mismo, porque ya ha ido el que tenía todo el poder en apoyarlo, el señor Trump, y ahora él quiere cambiar su política. Yo creo que ojalá que la pueda cambiar para mejorar la situación en el Oriente Medio, a solucionar el problema.
Sí, y última intervención, señor Florido. Bé, suposo que Israel tampoc té gran cosa a dir sobre un país com els Estats Units on ha canviat el president, no?
No, la premissa a Israel és de col·laboració màxima amb qualsevol presidència en els Estats Units. És cert que amb el president Trump hi ha hagut molt bona relació, però amb el Biden no serà molt diferent. Jo, hem de reconèixer, perquè tot i que el president Trump hagi comès o hagi fet moltes coses molt estranyes, pel que fa a l'Orient Mitjà, ha generat un context molt positiu, una dinàmica de col·laboració, una dinàmica d'entesa, i ha trencat el que semblava que era un veto, el veto de que la qüestió palestina havia de condicionar qualsevol entesa entre països àrabs amb Israel. I també crec que la derivada d'això és que, finalment, després de 15 anys, hi haurà eleccions als territoris palestins, també motivats per això. Jo crec que estem parlant d'un escenari que és positiu i que el president Biden és possible que ho pugui gestionar bé, però també gràcies a que rebrà una herència bona en aquest sentit.
Bé, ho hem de deixar aquí, però que hi hagi pau i hi hagi eleccions lliures a Israel i Palestina. Un altre dia parlarem una miqueta més de les vacunes, especialment per als palestins, que també estan patint molt. Moltes gràcies, Mohamed Said i Toni Florido, per haver-nos acompanyat, i fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, un abraç a tots.
Una abraçada, adéu-siau. 2 minuts i mig i seran 7:15.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, bona tarda, què ens portes avui?
Bona tarda, Ignasi. Miren cap als Estats Units un cop més, perquè el nou president Joe Biden no ha trigat gens en desmantellar el llegat del bo d'en Donald Trump. A part d'aquestes 17 ordres executives que trencaven en algunes de les polítiques més polèmiques de l'administració Trump, també ha remodelat la decoració i les fotografies del despatx Oval. Entre altres noves fotos, per cert, una és amb el papa Francesc. Una altra cosa que ha desaparegut de l'oficina on treballava el president nord-americà és una de les excentricitats que hi havia col·locat el bo d'en Trump. El fins ara president va fer instal·lar un botó vermell a l'escriptori a través del qual podia fer que li portessin Coca-Cola. Així ho ha explicat el periodista Tom Newton Dunn, que recorda com durant una entrevista l'aleshores president el va prémer aquest botó i un majordom li va portar una Coca-Cola Light en safata de plata. Light, es cuida el Donald Trump. Doncs adeu al botó de la Coca-Cola, t'extranyarem, Donald, perquè aquestes cosetes són impagables. Reflexionem-hi.
El mirador de l'actualitat, una panoràmica de la realitat que ens afecta.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 de la tarda. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 de la tarda. Recorda, de dilluns a diumenge, en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Passen 2:45, serà aproximadament cap a aquesta hora 6:45 a partir d'ara quan ens acompanyarà una mica més tard del que era habitual aquest espai dels dimarts dins el programa El Mirador de l'Actualitat. Es fan avui i demà les 56è jornades de qüestions pastorals, aquest any dedicades als reptes que ofereix l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Les sessions parteixen de la idea que aquest important document magisterial, en paraules del mateix pontífex, és una humil aportació a la reflexió perquè davant de diverses i actuals formes d'eliminar o ignorar els altres siguem capaços de reaccionar amb un nou somni de fraternitat i d'amistat social que no es quedi en les paraules. Avui dimarts, després de l'acte inaugural, el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra, ha fet una presentació general de la Fratelli Tutti. Després, el professor de moral Joan Costa ha repassat els grans temes que enllacen l'encíclica de Benet XVI, Deus Caritas Est, amb la mateixa Fratelli Tutti. D'altra banda, demà dimecres, el director del Departament d'Ètica Empresarial de l'IES Business School, Joan Fontrodona, que ara ens acompanyarà, exposarà les possibilitats d'un nou model econòmic. I finalment, en una quarta sessió, també demà, el catedràtic d'Ètica Empresarial del mateix IES, Domènec Malé, donarà algunes pautes per aplicar la nova encíclica de Francesc a l'àmbit pastoral a partir d'uns reptes ètics. Tenint en compte la situació de pandèmia, les jornades es fan aquest any a l'Auditori de Bonaigua, a Barcelona, i no pas a la residència Castell d'Aura de Premià de Dalt, com és habitual. Ens acompanya Joan Fontrodona, director del Departament d'Ètica Empresarial de l'IES, que intentarà respondre demà a aquesta senzilla però també intensa pregunta. Un altre model econòmic és possible? Veurem si ell ens respon una mica a aquesta gran qüestió. Doctor Joan Fontrodona, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver-nos atès. El Papa parla a la Fratelli Tutti de la necessitat de reformar el sistema econòmic del món. Fins i tot ha estat criticat des d'alguns sectors amb l'argument que entra en qüestions que, segons diuen, no li correspondrien com a cap de l'Església Catòlica. Quin model econòmic creu vostè que és possible, d'acord amb el que diu el Papa?
A veure, és possible un... Sí que és possible un model econòmic diferent al model capitalista de maximització dels beneficis que potser hem viscut o ha sigut predominant al final del segle XX, no? I és un model que d'alguna forma s'està començant a posar en pràctica. Hi ha moltes iniciatives i molta gent que està demanant aquest canvi. Potser és més efectiu des de la pràctica, diguéssim, que des de la teoria. Hi ha molts acadèmics que es refugien en aquesta idea de que tot està orientat a maximitzar els beneficis, però tenim moltes iniciatives, molt emprenedors socials, moltes reflexions de la societat civil que està apostant per aquest nou model que inclou altres variables, no només el benefici com a mesura de la bona actuació, de la correcta actuació de les empreses.
I si mirem la doctrina social de l'Església, els principis cristians, evidentment l'economia no es pot quedar en un únic model, no?, d'enriquiment o de desenvolupament. El Papa, evidentment, no fa ideologia, no fa política. Potser, com diuen el punt 168 de la Fratelli Tutti, el mercat no ho soluciona tot, encara que ens vulguin fer creure reiteradament aquest, diu el Papa, dogma de fe neoliberal, una mica en la línia del que diu vostè, no? I què pot plantejar el Papa, o com li poden fer cas des del món a aquest plantejament?
Sí. A veure, també hauríem de recordar que el Papa tampoc diu res que no hagi estat dit abans per Joan Pau II, per Benet XVI...
Efectivament, això volia dir, sí, sí.
Potser canvia algun to i ja ens té acostumats, no?, a dir les coses de sempre, però potser dir-los amb tons diferents, no? Uh-huh. Però si un repassa la doctrina social de l'Església, des dels inicis es veurà que hi ha una continuïtat clara i una... i, a més, una proposta molt agosarada i molt diferenciada d'aquest capitalisme desencarnat de la visió liberal i, al mateix temps, també molt separada i molt diferent de postures que podríem dir que són més col·lectivistes o més socialitzants de l'activitat econòmica, no? La visió cristiana i l'aportació que es fa des de l'autoritat social de l'Església es basa en principis com el de la funció social de la propietat, com el principi del bé comú, que són principis que poden ser molt i molt revolucionaris de cara a aquest model que estem plantejant i que s'està plantejant.
Joan Fontrodona, director del Departament d'Ètica Empresarial de l'IES Business School, estem parlant de les jornades de qüestions pastorals i del model econòmic, del qual ell parlarà a la tercera sessió d'aquestes jornades, que és demà a les 11 del matí. Oi que es poden seguir online des del blog de les jornades o buscant a internet?
Sí, pel que jo sé, sí. Es poden seguir, hi ha una adreça i es pot seguir online. Sí, sí.
Buscant jornades, qüestions pastorals, avui dia, gràcies a Déu, la tecnologia ens ho facilita molt. També sabem que després es publiquen per escrit i es podran veure els vídeos d'aquestes intervencions. No sé si ens ha donat gaires pistes o es vol reservar alguna cosa per demà, perquè segur que la sessió és més llarga que aquesta breu estona.
Segur que sí, però no, vostè segueixi preguntant.
Sí.
Encantat de
molt bé.
Tratar una mica més això, si vol.
Sí. I tant. Sí, res, només una qüestió sobre les crítiques, si vol, i per tancar el tema econòmic. Clar, el Papa el critiquen, potser de vegades, quan a un Papa el critiquen alguns sectors, vol dir que potser fa les coses bé, o que s'atreveix, que és valent.
Sí, a veure, ho va passar també amb l'encíclica sobre l'ecologia, no?
Sí.
El Papa Francesc acostuma a posar un primer capítol inicial on fa una espècie de revisió de com està el món, i, evidentment, a mi em sembla que aquests capítols iniciats amb la seva visió de com està el món és d'una visió d'algú que té autoritat i se l'ha d'escoltar, però el que també, en fi, hem de tenir molt clar que l'Audiència Nacional de l'Església no està per fer propostes concretes, està per recordar grans principis d'actuació, criteris d'actuació, i això és el que el Papa Francesc després fa a la resta del document, no? Mm-hmm. La gent podrà més o menys discrepar sobre el seu anàlisi de la situació actual, però està clar que el que és doctrina social de l'Església és tot el que ve després i el que fa l'Església i el que fa el Papa Francesc és proposar-nos uns principis de fraternitat, de bé comú, d'estar oberts, de tenir una actitud d'acollida, de trencar fronteres, de no tenir ningú com a foraster, que són propostes que tenen, a part de molt de sentit comú i sí, molta tradició evangèlica i cristiana, la gent que ho vulgui criticar serà el seu problema, no?
Clar, clar.
Has d'estar fent unes propostes que són molt, molt esperançadores, molt positives, i també molt punyents de cara a canviar una mica l'actitud de tots plegats, no?
Per acabar, ja molt ràpidament, recordem que les jornades de qüestions pastorals són un servei que el Centre Sacerdotal Rosselló de Barcelona ofereix cada any per a sacerdots, principalment, però també per a agents de pastoral, de cara a plantejar les grans qüestions del món per adaptar-les després a l'àmbit pastoral. Potser, si en una frase pogués dir quina conclusió creu que pot ser important en aquestes jornades sobre l'aplicació de la Fratelli Tutti a les parròquies, a les comunitats cristianes,